Són les 8 del vespre.
A Ràdio Estel, un toc de cultura.
Us convido a retrobar la nova versió del musical Mar i Cel, d'Àngel Guimerà, que la companyia de Goll de Gom està representant al Teatre Victòria. Més mar i més cel que mai. Els espectadors es troben aquesta vegada amb un espectacle renovat, tant en la forma com en els intèrprets. Un càsting nou, però fidel a l'esperit de la primera adaptació. Modernitzar Guimerà, fer-lo contemporani, entenedor, i recuperar el seu paper estimulant per a noves fornades, no només d'espectadors, sinó també de nous intèrprets que troben en els reptes de Mar i Cel l'escola imprescindible en qualsevol cultura teatral. I per què Mar i Cel no caduca en el temps, com s'ha demostrat en aquesta nova posada en escena de Goll de Gom al Teatre Victòria? Perquè ningú no es pot sentir aliè a la trama de fons de Mar i Cel en un moment que les tensions i el xoc entre dues cultures i religions, l'islàmica i la cristiana, i el mur que encara divideix el món en dos, Orient i Occident, torna a estar encès. Ningú tampoc no es pot continuar sentint aliè a la història d'amor èpica i heroica que, amb un to juvenívol, idealista, es teixeix entre els dos pols oposats del conflicte, la jove cristiana blanca i el jove morisc Said. I què ofereix ara aquesta nova versió de Mar i Cel, de Goll de Gom al Teatre Victòria? La innovació entra de la mà de la tècnica, amb una introducció d'efectes visuals de fons celestial i marítim, d'efectes sonors ambientals que fan que el mar cobri més protagonisme i que el rugir de les ones i la tempesta s'escampi per la sala. Tot plegat, afegit a un vaixell restaurat, enllustrat, que sembla nou de trinca, amb la seguretat que els vaivens ara ja no li fan córrer cap perill i creen una sensació de navegar de debò. Però l'aposta més important d'aquesta recuperació de Mar i Cel és el relleu generacional de la companyia, la incorporació del gironí Roger Barrueso en el paper de Said i l'adopció en el paper de Blanca de la gallega Anna San Martín. Roger Barrueso agafa el relleu de Carlos Gramaje, fent del seu personatge Said una criatura que s'emmiralla en la seva infància. Per la seva banda, Anna San Martín recupera els trets essencials del personatge de Blanca, que abans ha passat per les mans d'Àngels Vinyolons, Carme Cuesta i Helena Gadel. Recordeu, doncs, aquest renovat espectacle musical Mar i Cel, de Goll de Gom, al Teatre Victòria.
Les novetats escèniques amb Andreu Sotorra.
Ràdio Estel. Cada diumenge a les 9 del matí us esperem al Tot Sardana, el programa on us posem al dia dels esdeveniments que envolten la nostra dansa nacional. Els diumenges a les 9 del matí us esperem tot l'equip al Tot Sardana, a Ràdio Estel.
Mai saps quan la vida et deixarà de somriure. A Càritas Diocesana de Barcelona, cada dia veiem com la crisi trenca les persones. Persones com tu, que tenien feina i l'han perdut, que tenien una llar i l'han d'abandonar, que tenien un plat a taula i ara han de rebre aliments. En aquests moments hem de mantenir l'esperança i compartir el que som i el que tenim. Col·labora amb Càritas. Truca al 93 112 70 10, perquè mai saps quan la vida et deixarà de somriure. Càritas, un no per a ningú.
Al Centre Comercial Sant Eloi, a Andorra, hem modernitzat les nostres instal·lacions. El Centre Comercial Sant Eloi, el de tota la vida, es modernitza. A més d'alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs, llar i benzinera, al nostre supermercat hi trobaràs productes frescos d'alta qualitat. Som representants a Andorra d'Espar i Monoprix. Al Centre Comercial Sant Eloi trobaràs qualitat en el producte, en el servei i en l'atenció personalitzada. Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera de la Seu, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra. Catalunya sense barreres, un programa de la Fundació 11 i el Fons Social Europeu, amb la direcció d'Anna Hernández.
Hola, bona tarda, amics i amigues de la ràdio. Arribem de nou tota la família que formem Catalunya sense barreres, el programa de política social que dona veu a les persones amb discapacitat i malaltia mental. És dissabte 25 d'octubre i avui en portada, com no podia ser d'una altra manera, comencem amb bon sabor de boca, molt bon sabor de boca. La Montse Faus ens explica el perquè.
El cuponazo de l'ONCE reparteix quasi 1 milió d'euros al Poble Sec de Barcelona en el sorteig del passat divendres 17 d'octubre. La venedora Eva Florença, amb el punt de venda al carrer Blai 4, cantonada amb el carrer Roser, va portar la sort amb 29 cupons premiats amb 30.000 euros cadascú i un cupó XXL premiat amb 45.000 euros. L'Eva ha assegurat que coneix a quasi tothom que li ha tocat, persones que estaven a l'atur o pensionistes, la gran majoria. Enguany l'ONCE ja ha repartit prop de 74 milions d'euros en premis a Catalunya.
Doncs moltíssimes felicitats a totes les persones afortunades. Nosaltres fem tot seguit un cop d'ull als continguts d'aquesta nova edició de Catalunya sense barreres. La Maria Vilà inaugura un espai mensual al programa sobre voluntariat i discapacitat. Aquesta tarda ens porta com a primer argument l'admirable tasca que desenvolupa l'Escola d'Adults del barri de La Verneda a Barcelona. A més, la Maria ve acompanyada d'una convidada molt especial. Més tard parlarem d'integració laboral amb la bona gent de FSC Inserta. Avui l'Esther Tórtola ens parla de la importància de la formació per aconseguir una feina al mercat actual. I per últim, com cada quart divendres de mes, saludarem amb moltíssima alegria els nostres companys de la tertúlia de cadiraires, persones en cadira de rodes, usuàries de cadira de rodes. Per estrenar la temporada, els proposarem que ens diguin com resolen situacions difícils i de vegada una miqueta anecdòtiques. Per exemple, què fer si una tormenta ens agafa enmig del carrer en cadira de rodes, no? O com arribar als prestatges aquests superiors que hi ha al supermercat, que a mi m'hi costa, no hi veig. O sigui, els preus de dalt, ni idea, però ells com arriben, no ho sé, no? I com vestir-se de núvia quan calgui, en cas de matrimoni, del propi matrimoni, esclar, sóc una núvia, vaig en cadira de rodes, una núvia catòlica, com em vesteixo? Doncs mireu, aquest és el tema que hem pensat per iniciar la temporada. I que consti que tenim una convidada que va de casament, però no és la núvia, és una convidada. Serà per anècdotes en aquest programa que és ben viu, i tant, que les hem vist de tots els colors. Salutacions del Toni Huguet al control de so. Comencem. I és temps de sentir un nou capítol de la secció Història i Discapacitat, que prepara amb molta cura cada setmana la historiadora Carmina Corominas. A continuació, ens remuntem al segle XIX parlant d'educació especial.
Bona tarda. Al segle XIX sorgeix l'educació especial. En un primer moment l'actuació era més assistencial que educativa. El 1825 apareix el sistema Braille. El 1842 es va fundar a Espanya el Real Col·legi de Sordomuts. El 1849 la Llei de Beneficència assenyala que les persones deficients visuals tenien dret a ser educades en establiments adequats. El 1852 la Llei d'Instrucció Pública indica la necessitat d'una escriptura per sord, mut i sec en cada districte universitari. A partir de la Primera Guerra Mundial, els polítics comencen a preocupar-se per les persones cegues. El 1930 es crea la ONCE i pel seu finançament l'Estat va concedir l'explotació del cupó per secs. El 1964 la doctora Bàrraga assenyala la importància dels programes d'estimulació visual aplicats als nens secs. El 1970 a Espanya, amb la Llei General d'Educació, l'educació especial té un paper destacat assenyalant que s'ha de dur a terme en centres especials quan ho aconsellés la gravetat, però quan fos lleu l'educació es duria a terme en centres ordinaris. Unchain my heart. Baby, let me go. Unchain my heart. Cause you don't love me no more.
Catalunya sense barreres, un programa de la Fundació 11 i el Fons Social Europeu, amb la direcció d'Anna Hernández. I saw you in the film for just 2 seconds, a documentary set in heaven where the hipsters roll like children and the writers roll like dogs. Vinga, doncs iniciem Catalunya sense barreres en aquest cap de setmana del 25 i 26 d'octubre amb una nova secció destinada a fomentar temes relacionats amb el voluntariat i la discapacitat. És un espai que portarà la nostra companya Maria Vilà, que la coneixem tots de sentir-la habitualment a Catalunya sense barreres. Maria, benvinguda.
Hola, ben trobada, Anna. Què tal?
La setmana passada ens explicaves coses de la Síndica de Gruixes de Barcelona i ja dèiem que aquest any t'has compromès a portar un espai de voluntariat i discapacitat. Sí. Per quines raons?
Doncs a veure, crec que el voluntariat és una eina essencial amb totes les entitats que treballem el tema de la discapacitat, no? I realment visibilitzar la feina dels voluntaris i voluntàries de la ciutat, de Catalunya, i tot el que fan a les entitats amb discapacitat crec que és una cosa molt important, i veure també tot el... les coses que aconsegueixen, també, no? Que hi ha grans reptes que s'han assolit amb aquest camp, amb el voluntariat, simplement, sí, sí.
Avui, per començar, ens portes un projecte, el de l'Escola d'Adults de la Verneda, Associació de Persones Participants Àgora, com un exemple d'inclusió social. Per quines raons?
Doncs crec que realment és un espai on qualsevol persona tingui la dificultat o la problemàtica que tingui, pot arribar allà on vulgui arribar, no? On les discapacitats realment desapareixen i es converteix els individuals en protagonistes i poden arribar a una educació o a una capacitat d'aprenentatge que realment els límits se'ls posen ells mateixos, no? Cada persona. I això em va semblar molt, molt interessant i molt motivador, no? Molt inspirador.
Has vingut acompanyada a la ràdio del Bernat Oró, que és coordinador de l'escola en qüestió. Bernat, què tal? Bona tarda, benvingut.
Hola, bona tarda, què tal?
Doncs a veure, què ens explicaries de la idiosincràsia d'aquesta escola d'adults de la Verneda, d'aquesta associació de persones participants Àgora, que la Maria us posa com un exemple d'inclusió social. Tu què diries que feu perquè ella us porti a la primera secció de l'Espai Voluntariat i Discapacitat?
Molt bé, doncs bé, com diu la Maria, l'Escola d'Adults de la Verneda, la seva missió principal, el seu objectiu, és donar el màxim de possibilitats de formació a totes les persones, en especial aquelles que tenen més dificultats. Estem al barri de la Verneda Sant Martí des de fa quasi bé 37 anys i des de llavors, doncs, això és el que hem fet a través de l'educació de persones adultes. Vam començar, sobretot, doncs, amb els temes d'alfabetització, i ara estem parlant d'una escola que tenim 2.400 alumnes, persones participants, tenim més de 150 persones voluntàries i cobrim de dilluns a diumenge, de les 9 del matí a les 10 de la nit. No?
2.400 alumnes, Maria Vilà!
Les xifres són brutals, sí, sí. 2000... I 150 persones voluntàries que
sí,
fan
sí, sí.
La formació i fan aquesta tasca d'ensenyament a tots els nivells.
2.400 persones que van aprendre uh-huh. en una escola d'adults i 150 professors que hi col·laboren de manera voluntària, Bernat.
Exactament, és això, és com diem, una escola on les persones s'atreveixen a somiar.
I com va sorgir tot això? Perquè, clar, aquests volums de números no són d'un dia per l'altre, Maria.
Ha anat poc a poc. Sí, 37 anys és molt.
Exacte. Sobretot va començar per la reivindicació veïnal. Va ser un projecte de barri en què els veïns i veïnes es van posar d'acord per iniciar aquest projecte i ja va començar un projecte amb voluntaris i voluntàries per poder donar facilitat a aquelles persones que volien aprendre a llegir i escriure. Vam començar un projecte doncs, de 17-20 persones l'any següent i ara 100, i així ha anat augmentant, perquè el més important, a més d'aprendre i aprendre molt, és que les persones que venen a aprendre són elles les protagonistes, en el sentit que són elles qui gestionen l'escola.
Clar, i vosaltres com gestioneu aquest voluntariat? Té 150 professors que han d'estar motivats, que treballen amb 2.400 persones. Com gestioneu el tema?
Bé, doncs, el tema de la motivació és el sentit que et dona anar a l'escola i veure el que estan aprenent, i que el que fem no és qualsevol cosa, sinó que ho fem amb el màxim de qualitat, passat perquè volem garantir l'èxit, com deia la Maria, per tothom. I això s'aconsegueix, i això és el que et dona sentit, veure que no col·labores en qualsevol projecte, sinó en un projecte que aconsegueix moltes transformacions personals i socials també de barri. El perfil del voluntariat és molt divers. Hi ha des de professors a la universitat, mestresses de casa, gent del barri, estudiants, molta gent molt diferent. I el que és molt important és que fem una bona acollida, fem tota la formació que fa falta, i un voluntari o voluntària, quan ve a l'escola, des del primer dia pot decidir com vol que sigui aquesta escola, també. Amb igualtat de condicions com una persona que porta 30 anys. Avui, el primer dia que entres, ja pots aportar com una persona més.
Bernat, tot això està molt bé, però la Maria Vilà ha portat aquest projecte per alguna raó, perquè està vinculat amb les persones amb discapacitat. Si no, no hi seria, anar a Catalunya sense barreres. Maria, explica'ns la cosa.
Doncs teniu una persona molt especial, que és col·laboradora, és voluntària de l'escola, no? I que, bueno, té una llarga trajectòria, no? I la volia introduir. És la Montse Massip. Hola, Montse, com estàs?
Bé.
Sí? Estem bé? Molt bé. Doncs per què no ens expliques una miqueta què fas tu a l'escola? Com vas començar l'escola?
Bueno, vaig començar amb la Neolectores, després del certificado.
Què és això de Neolectores? Què feies amb Neolectores, Montse?
Pues començat a...
Què aprenies allà? Què t'ensenyaven?
A llegir i a escriure.
A llegir i a escriure, molt bé. I a certificat què feies després?
Lo mateix, però ja com mates i... que a mi no m'agradaven...
Les mates no t'agradaven, Montse, oi que no?
No m'agradaven.
I després què més vas fer? Vas fer més coses, no?
Després vaig anar per graduat.
O sigui, et vas treure el graduat d'escolar?
Sí.
Tot sencer?
Sí.
Uau, molt bé, eh?
Amb les mates
una altra vegada.
Que no m'agradaven, però tenia una profe molt maca que me va aficionar.
Una profe voluntària, sí, sí. Aquí tots els profes són voluntaris i voluntàries.
O sigui, Bernat, si ha estat el cas, la Montse Massip ha estat una d'aquestes 2.400 persones que han anat a aprendre a l'Escola d'Adults de la Verneda.
Exacte, és així. La Montse, doncs, com diu, va començar als nivells més inicials i es va aconseguir treure el graduat, perquè és el mateix procés que fa qualsevol persona, doncs, que comença en aquests cursos, no? Alfabetització, Neolectors, després ve el certificat d'estudis primaris i després el graduat escolar, graduat de l'ESO, no? I llavors això és el que va fer la Montse, perquè tothom pot treure's, i és així com creiem a l'escola i com és el cas de moltíssima gent, doncs, que ha aconseguit el que es proposava, també amb la manera, doncs, de formació de l'Escola d'Adults de la Verneda, que és a través d'aprendre també amb l'ajuda dels companys i companyes, amb els grups interactius, que això et fa accelerar els aprenentatges i et fa aconseguir això que ha aconseguit la Montse.
Montse, jo sé que tu has aprovat els teus estudis, aprovar els teus estudis, tens el teu graduat escolar,
sí.
Però tu has fet un pas molt més enllà, perquè tu ara ets professora.
Sí.
Ah, i què fas ara?
Pues ensenyo a la meva companya de pis a llegir i escriure.
Mm-hmm. Com es diu la teva companya de pis?
Fina.
I què tal és la Fina? A veure, ara que no ens escolta. És bona alumna?
A vegades sí, a vegades no.
On té més dificultats? Què penses?
Quan se distreu.
Ai, que es distreu.
Sí.
I què l'ensenyes tu, per exemple, a veure?
A llegir i escriure bé.
Uh-huh. I les mates?
Les mates també, però no va gaire bé, tampoc.
Ja. Suposo que professors com la Montse poden tenir companys, també professors, que ajuden a l'alumne. Sí, Bernat?
Exacte. Doncs una mica és el seu procés. Ella va passar per aquí i ella, doncs, està a la classe de suport amb una companya seva, ajudant-la, doncs, a aprendre més i més ràpid, no? Com és el cas de la Fina.
Uh-huh. El secret de l'èxit d'aquest projecte de barri impulsat pels veïns, on les persones amb discapacitat estan incloses, han estat alumnes, poden ser professores, quin és, Maria?
Jo crec que hi ha moltíssimes coses, molts factors que han arribat a aquest èxit espectacular de la Verneda, no? I una de les coses és la il·lusió que tothom agafa al projecte. És un projecte que enamora. Tu l'expliques a qualsevol persona i enganxa. És una
jo ja
cosa...
estic enamorada de la Montse, me la quedo, eh? Me la quedo de companya de viatge. Doncs vaig a veure si realment m'heu explicat les coses tal i com són. Perquè al telèfon tinc el Sergio Matarán, que és vicepresident de l'Escola d'Adults de la Verneda. Sergio, bona tarda, benvingut a Catalunya Sense Barreres.
Hola, bona tarda.
A més, vostè és usuari de cadira de rodes.
Sí, també
és una persona amb discapacitat que està de vicepresident d'aquesta Escola d'Adults de la Verneda que funciona amb personal voluntari. Què tal s'han explicat els seus nois i noies a la taula?
Bueno, bé, molt bé, no?
Quines coses no han dit que s'han de dir de l'Escola d'Adults, Sergio?
Que és una escola que enganxa. És una escola del barrio para el barrio.
¿Esta escuela engancha por qué motivo, Sergio?
Mira, yo me enteré de que había una escuela de adultos, bueno, el boca a boca. Vine como alumno en el 2009 las clases, das clases, lo que tú opinas se te escucha. Puedes decidir y poco a poco, no sé, vas entrando en la forma de trabajar, porque no trabajamos, realmente no somos profesores, somos colaboradores. Yo tengo una clase de informática, que es lo que a mí me gusta, y lo que hacemos es enseñar informática a la gente, pero que sean grupos de trabajo, que ellos mismos se ayuden unos a los otros, que se sientan importantes en la clase. Y yo creo que eso es lo que engancha.
O sea, Sergio, si he seguido bien su discurso, usted pone un pie en la escuela en el año 2009 como alumno.
Sí.
¿Y qué se pone a estudiar allí? ¿También graduado escolar, otras materias?
No, informática, que es lo que a mí me agrada.
Informática. Sí. Ah, muy bien. Veo que ya es un experto, entonces.
Bueno, un poquito.
Vale, muy bien. Entra en el 2009, que yo me voy a la escuela de adultos de mi barrio, La Verneda,
a aprender
sí, informática. Muy bien.
Sí, sí, sí.
Planta el pie, bueno, la silla de ruedas, porque usted va en silla de ruedas. Planta la silla de ruedas en el año 2009, supongo que es accesible el edificio.
Sí, sí, no tengo ningún tipo de problemas. Ni de accesibilidad, ni de trato, es que te sientes integrado.
Bueno, estamos en 2014 y usted es vicepresidente de esta escuela. ¿Qué ha pasado aquí, Sergio? A ver.
Bueno, es que, bueno, como ha dicho Bernat, aquí tú te puedes implicar lo que tú quieras. Entonces, pues yo empecé implicándome un poquito más, un poquito más, un poquito más, y como vi que este proyecto es factible para el barrio, es una ayuda para el barrio, pues dije, pues implícate un poco más. Y bueno, pues aquí estamos.
Bueno, Sergio, pues me imagino que las personas con discapacidad lo tienen muy fácil, porque además de que hay alumnos que ahora son profesores como Montse Massip, tienen a un vicepresidente como usted, que también me imagino que está sensibilizado con nosotros, ¿sí?
Hombre, supongo, claro que sí.
O sí, María, el tema había de entrar sí o sí al primer programa de Catalunya Sense Barreres, ¿sí o no?
Ja m'has vist, no?
Molt bé. Don Sergio, moltíssimes felicitats per la feina feta, de debò, eh?
Pues muchas gracias. Y aquí estamos.
¿Cómo va la informática?
Bien.
¿En qué punto está?
Está en que la gente mayor, la gente adulta, quiere aprender mucho. Además es que te sientes gratificado, les explicas y no sé, es como algo nuevo para ellos. Y decir, bueno, yo salgo a la calle, entro en una tienda y entiendo eso, tengo mi correo electrónico. Es algo que, una puerta que le abres a la gente adulta.
Pues muchas gracias. Felicidades, Sergio, por la iniciativa. Un abrazo muy fuerte, ¿eh?
Venga, muchas gracias.
Molt bé. Bernat Oro, reptes de futur. Què milloraràs en aquest escon com coordinador que ets?
Bé, jo no ho he de millorar. Jo el que faig és fer possible el que els participants diuen. Per tant, ara tenim els reptes de continuar amb els caps de setmana oberts, fent les classes els dissabtes i diumenge, i després també incorporar encara més persones que encara no estan venint a l'escola.
Escola que obre de dilluns a diumenge, eh?
Exacte, estem fent classes dissabte i diumenge a la tarda, per exemple, i ve moltíssima gent.
No em diguis que 365 dies a l'any.
No, perquè no podem. El centre cívic on estem no obre.
Perquè si no també obriríem,
M'imagino, m'imagino. Montse Massip, doncs, saluda la teva alumna i companya de pis, Fina, i anima-la, perquè, vinga, no es despisti, estigui atenta a les classes i continuï endavant. Què li diries?
Que siga adelante para que aprenda, porque así puede aprender y ir por los sitios y saber leer, porque a veces se pierde. Una vez se perdió en el metro.
Ya, y esto de la lectura, ¿tú vas leyendo poco a poco también?
Sí.
Vas leyendo, vas escribiendo para no perder práctica, digamos,
sí.
¿No? ¿Sí?
Sí.
Molt bé, estàs contenta, Montse.
Sí, molt.
¿Qué es per tu l'escola d'adults, La Verneda?
Una escola...
T'emociones.
No surt.
Amb lo parlant xinà, què és?
Una escola que t'ajuda molt aprendre i no tindre vergonya. No ser vergonyosa, perquè jo tenia abans molta vergonya i era molt tímida.
I ara ho has fet molt bé, eh? És molt difícil això de venir a la ràdio i explicar un projecte. Montse, tu ho has fet molt bé. Felicitats, eh?
Gràcies.
Siguis bona mestra, tinguis paciència.
Sí.
A vegades ens despistem a les classes, va així la cosa.
Sí.
Sí? Enhorabona, Montse, ets tot un exemple, i tant que sí. Jo voldria tenir una professora com tu, eh? Bueno, no, sí, una mica estricta, eh? Perquè... Maria Vila, moltíssimes gràcies per la teva aportació a Catalunya Sense Barreres. T'esperem al mes de novembre, ja tenim ganes, eh?
Una altra oportunitat.
Imagina't, matrícula d'honor per l'espai, eh? Vinga. Continuem nosaltres el programa, molt emocionats. Ara, com no, amb el calidoscopi de la Mercè Guiu.
El calidoscopi de Mercè Guiu.
Mentre retallen les partides destinades a lluitar contra la violència de gènere, els ciutadans, al marge dels polítics, hem de prendre partit contra els maltractaments, denunciant aquells que en som coneixedors. Emma Watson, l'actriu de 24 anys de Harry Potter, referent per a molts joves, va ser nomenada ambaixadora de bona voluntat a les Nacions Unides el passat estiu. No us perdeu el seu potent discurs davant l'ONU a Nova York per llançar la campanya He for She, ell per a ella, que té com a objectiu aconseguir que els nens, els joves i els homes siguin els primers en posicionar-se contra les desigualtats de gènere arreu del món. Parlar, a més, sense embuts i apassionadament sobre els malentesos que envolten el concepte feminisme. Ella es declara feminista en el sentit d'aconseguir una societat igualitària per ambdós gèneres. I és més, afegeix. He vist el meu pare devaluat socialment en el seu paper de pare. He vist homes joves que pateixen malalties mentals incapaços de demanar ajuda per por de ser menys homes. He vist homes fràgils i insegurs perquè el seu perfil no s'adapta a l'èxit masculí. I conclou, també podríem parlar dels homes empresonats a causa dels estereotips de gènere, perquè els homes, a més de les dones, també són víctimes de les desigualtats de gènere.
Moltes gràcies, Mercè. Nosaltres continuem amb més programa, ara amb una nova informació que ens porta la Montse Faus.
El Cos de Bombers de la Generalitat de Catalunya ha ofert una sessió formativa a 18 tècnics de l'ONCE que treballen en assistència a persones cegues i deficients visuals. L'objectiu de la jornada ha estat transmetre coneixements al personal de rehabilitació de l'organització en matèria d'emergències, prevenció a la llar i risc d'incendis. Per tal que la formació fos el màxim real possible, s'ha dut a terme en el pis de vida diària que l'ONCE té a la seva delegació territorial de Barcelona. És un espai que reprodueix una casa on la persona cega treballa les habilitats quotidianes del dia a dia, com ara cuinar, planxar o netejar. The city is my jam.
Look at this big great world. Catalunya sense barreres, tots els dissabtes de 8 a 9 del vespre a Ràdio Estel, amb la direcció d'Anna Hernández. Just you and me, it's
a jungle jam. Doncs continuem amb més continguts. Aquesta temporada també tenim la sort de comptar amb la col·laboració d'FSC Inserta per parlar-vos d'integració i de formació de persones amb discapacitat. Amb nosaltres aquest vespre es troba l'Esther Tórtola, que és tècnic de formació d'FSC Inserta Catalunya. Esther, bona tarda, benvinguda.
Bona tarda, Anna.
És un plaer tenir-te de nou al programa.
Gràcies a tu per convidar-me.
Avui parlem de la importància de la formació per la integració laboral.
Sí.
Sembla ser que quan la persona amb discapacitat, també en general, no?, està més formada, potser té més possibilitats a l'hora de trobar una feina.
En efecte, és un fet freqüent que quan ens arriba alguna persona al nostre servei d'orientació i li estem proposant fent algun tipus de formació, ens trobem sempre, o molt habitualment, la resposta de jo el que necessito és treballar. I és que, de vegades, hi ha un concepte contraposat entre formar-se i treballar, quan no és així. És necessari formar-se per poder treballar, però a la mateixa vegada, quan un està treballant, ha de continuar formant-se, perquè és important poder actualitzar-se i adaptar-se bé als canvis.
I, a més, en aquest món, que tot canvia tant i tan ràpid, no?
I tant, i tant. Més encara en la situació ara que tenim, no?, que tenim un mercat laboral on la demanda doncs és més gran que l'oferta de feina, i això vol dir que moltes vegades aquesta formació pot ser el fet diferencial entre un candidat i un altre.
En línies generals, Esther, quin grau de formació presenten les persones amb discapacitat que busquen feina, que us arriben a la vostra, a la vostra base de dades?
Doncs és molt variat. És tan variat com pot ser de variat el món de la discapacitat. Trobem gent sense estudis, amb estudis bàsics, formacions professionals, titulats universitaris...
Titulats universitaris també, tot i que la persona amb discapacitat li costa, oi? De vegades arribar a estudis universitaris, les xifres no són massa alentadores, tot i que milloren.
I jo crec que és veritat que costa, però crec que poquet a poquet la veritat és que està avançant. També depèn molt del col·lectiu, del tipus de discapacitat. Entenem que com persona amb discapacitat, per exemple, una persona amb discapacitat intel·lectual, sí, doncs evidentment no arribarà, i aquesta persona
casos,
forma part de... Sí, és veritat, però són molt poquets.
Sí, és cert, molt poquets. Però hi ha persones amb discapacitat intel·lectual que han arribat a la universitat.
És veritat.
En aquest cas s'haurien de parlar de la persona, no? I del seu grau de discapacitat en concret, sigui del tipus que sigui.
Però bueno, el que sabem és que hi ha persones que es queden pel camí, no, no acaben de poder arribar a formar part del club universitari.
Aquí sabem que Fundació ONCE fa un treball molt, molt constant per, justament perquè no passi això, que no s'abandoni els estudis després de la secundària. Però sé que també Inserta, vosaltres formeu les persones amb discapacitat per llocs de treball molt concrets que us demanen les empreses. És una formació a mida, vaja.
Nosaltres tenim molts tipus de formacions, aquesta és una d'elles. A vegades algunes empreses el que ens expliquen és una mica quin tipus de persones i quin tipus de capacitats i quin tipus de competències estan necessitat per un tipus de perfil concret, i nosaltres el que fem és que la nostra formació doncs vagi encaminada en aquesta línia, perquè després aquests alumnes tinguin possibilitats de poder inserir-se en aquestes empreses.
Deies que teniu molts tipus de formació. Anem a parlar dels clàssics. Cursos que sempre teniu i que, a més, tenen sortida. Ofimàtica, segur.
Sí, evidentment. Saps el que passa? És que nosaltres, en realitat, el que tenim és un catàleg ampli. Llavors, el que fem és una planificació pensant sempre en les necessitats que té el mercat laboral i les necessitats que tenen les persones que ens venen a veure. Llavors, quan posem en comú aquests criteris, hi ha coses que sempre notem que es repeteixen. I aquestes, evidentment, és l'ofimàtica, també trobem, doncs, per exemple, el telemàrqueting, l'atenció telefònica, també és una formació que ens repeteix, els tallers d'habilitats personals bàsiques o els tallers de recerca de feina, també és una necessitat que trobem i que cobrim en la nostra formació i repetim. Bueno, la veritat és que és molt enfocat també en que realment són coses que veiem que sempre es necessiten.
Sí, sí, anglès, idiomes, què tal?
Per exemple. Doncs ara, per exemple, farem un curs que té a veure amb l'anglès, l'atenció personal, l'atenció al públic i temes administratius.
Hem de recordar, Esther, que tota la formació FSC Inserta està subvencionada per a persones amb discapacitat.
Així és. La formació està subvencionada per Fons Social Europeu i Fundació ONCE,
sí,
a parts iguales, i a través del programa Portalento, el programa operatiu Portalento 2007-2013. I a més, nosaltres a formació, a més no, però formant part d'aquest, són fons provenint també d'aquest fons europeu,
sí,
i a Fundació ONCE, fem una beca d'assistència. Cada persona que ve a un curs nostre o un taller presencial rep 9 euros per cada dia d'assistència.
Per pagar-se les despeses del menjar.
Exacte.
O el transport públic que hagi de fer servir. Molt bé. Com podem saber quin és el curs, la formació més adient al nostre perfil, Esther? Perquè de vegades anem molt despistats. Ostres!
Bueno, la idea és que nosaltres, doncs, primer el que fem és una entrevista d'orientació. I en aquesta entrevista d'orientació el que trobem és quines competències i quines capacitats té la persona, i en funció d'aquestes competències o aquestes capacitats, els punts febles que podem trobar i els punts de millora, doncs li podem aconsellar fer una formació o una altra.
O sigui que la primera mena cosa és trucar-vos 93 238 49 49 sí. O passar a veure-us per esteu a la seu de la Delegació Territorial de l'ONCE a Catalunya.
Exacte, Sepúlveda número 1, segona planta. Però ara és molt important dir que el primer punt de contacte i el que nosaltres doncs, volem que la gent conegui és Portalentos, la nostra nova pàgina web des d'on la gent es pot mirar les ofertes i pot mirar els cursos que tenim.
Doncs Esther Tórtola, tècnica de formació de FSC Inserta Catalunya, moltíssimes gràcies per haver-nos parlat de la importància de la formació a l'hora d'integrar-nos laboralment al mercat. I mira, la Maite Rodríguez, que és companya teva, ens porta ofertes laborals.
Ai, que bé.
I parla de Portalentos. Ja ens adreça aquí. Maite, bona tarda.
Bona tarda, Anna. Comencem amb les ofertes d'aquesta setmana. Tenim una oferta destacada per Reus, Tarragona. Es tracta d'un perfil de tècnic informàtic per treballar a una empresa de prestació de serveis. Es tracta d'una jornada de 40 hores setmanals, de dilluns a dijous, de 8 a 2 i de 3 i mitja a 6. I els divendres, de 8 a 3. Es requereix formació de tècnic informàtic, coneixements de llenguatges de programació Visual Basic i PHP, així com coneixements en base de dades SQL. Ara, per una empresa multinacional de Barcelona, ciutat, estem fent recerca d'un perfil d'atenció al client per contactar clients a través del telèfon i e-mail, per la tramitació de reserves, canvis, cancel·lacions, peticions especials i resolució d'incidències. Es requereix un nivell alt d'anglès i experiència en el sector de l'e-commerce, preferiblement en el sector turístic. S'ofereix contracte indefinit a jornada completa. Per finalitzar, a la zona de Palau de Plegamans, estem buscant un administratiu amb anglès que pugui fer tasques de comptabilitat i atenció al client. Es requereix formació administrativa o diplomatura en empresarials, amb experiència mínima de 2 anys. S'ofereix contracte indefinit a empresa internacional i horari partit de dilluns a divendres fins a les 5 de la tarda. Us recordem que aquestes ofertes laborals s'adrecen a persones en situació d'atur que tinguin un certificat de disminució en un percentatge igual o superior al 33% o tenir reconeguda una incapacitat permanent en grau de total, absoluta o gran invalidesa. Ja podeu trobar totes aquestes ofertes i moltes més a la nostra pàgina portalento.es. Salutacions des de FSC Inserta i fins la setmana vinent.
Doncs moltes gràcies, Maite. Fins la setmana vinent. Nosaltres continuem amb més continguts.
Escolteu Catalunya sense barreres, el programa de política social de la Fundació 11 i el Fons Social Europeu, amb la direcció d'Anna Hernández. Well, it might be me, but the way I see it, the whole wide world has gone crazy. So baby, why don't we just dance?
Sintonia habitual que dona pas a la tertúlia de cadiraires, persones amb discapacitat física que fan servir cadira de rodes i que ens expliquen com és la seva vida sobre rodes, millor dit. Aquesta temporada ens acompanyen veus conegudes d'amics del programa i personals com som Juan José Moro, Aitor Martínez de Lecea i Montse Segarra. Bona tarda, companys.
Hola, bona tarda.
Quina alegria de tenir-vos.
Nosaltres també.
Igualment,
ja sabia jo que no m'abandonaríeu, Puc comptar amb vosaltres tota la temporada. Temporada, sí o sí?
Sí.
Aitor, no t'escolto.
Claro que sí.
Vale, i a tu, Juanjo?
Jo haré lo posible.
Ai, això no és un sí, però sort que m'he portat nova gent també, perquè allò de renovar-se o morir, no? Doncs avui s'estrenen amb nosaltres com cadiraires de tertúlia, Montse García i Dolors López. Què tal?
Hola, bona
tarda, dones.
Bé,
com
bona
esteu?
Bona tarda.
Bé? Tot i que cap de les dues fa servir cadira de rodes, però les hem colat a la tertúlia. Ah!
Aviam, jo en el dia a dia, estones, és a dir, no sóc usuària permanent, però sí que cada dia, en caminades llargues i pel meu hobby, que és la dansa, faig servir la cadira.
Fas dansa?
Sí.
En cadira de rodes, sí, que bonic, un dia ens ho explicaràs, en calma. Sí? Benvinguda, de debò que ens fa molta il·lusió que estiguis aquí, Dolors. I a més, ara que sabem que fas dansa, hem quedat seduïts, només amb sentir la paraula.
Moltes gràcies.
I la Montse García és una activista de temes vinculats amb l'accessibilitat. Ella ve des de COM, una entitat emblemàtica en el sector d'atenció a les persones amb discapacitat, i justament ECON considera insuficients els avenços de la nova llei d'accessibilitat que sabem que s'ha aprovat recentment al Parlament de Catalunya. Què ha passat aquí, Montse?
Doncs que realment el que havia de ser una llei, no, amb un règim sancionador i amb unes estratègies, no, que fessin que l'accessibilitat, que és un dret, fos una realitat, no, finalment ha sigut el que és com un matxembrat de lleis estatals i coses que tampoc no comporten un avenç real, no, amb la vida quotidiana de la ciutadania, i a més, doncs, això sense cap tema pressupostari ni cap tipus de recurs, per tant, és una declaració d'intencions, no més que una llei que pugui ser veritablement una cosa per aplicar.
Clar, justament vosaltres lamenteu moltíssim que aquesta llei s'hagi aprovat sense dotació pressupostària, que potser queda tot en paper mullat.
Exactament, no? Això és una mica com la maldita llei de dependència, no? Sí. Que en principi hauria de ser de promoció de l'autonomia personal, no? Clar, tu quan planteges fer alguna cosa, no, has de tenir recursos de tot tipus, o des d'econòmics, no, fins i tot maneres, no, de plantejar, sobretot en aquest cas l'accessibilitat, com una inversió, no, com una despesa, no, de creació de llocs de treball, i al mateix temps, no, de que molta ciutadania, doncs, pugui exercir molts dels seus drets, no, a través de l'accessibilitat, que és pròpiament dit un dret, no? Doncs és el que tu comentaves, no? És una declaració d'intencions, no? Molt text que ja estava
escrit,
no? Legislació sí, i traduir legislació estatal, no? I amb articles, no, que realment van amb retrocés, no, de molts drets adquirits, no, com és el tema de l'accés a l'habitatge, o sigui, possibilitant que hi hagi nova construcció que no sigui accessible, i el mateix amb el tema de transport. Llavors, hi ha un parell de coses que considerem que són intolerables.
Montse, oi que vindràs a les tertúlies de cadiraires?
Ara diré com el Juan José. Sí,
a la propera,
en principi, sí, tot el que sigui possible, sí.
A la propera, voldria preguntar-te per processos de participació ciutadana,
sí,
més efectius, perquè també, sí, d'això us heu queixat una miqueta, que sí, a més, sí, tenim, sí, el futur Codi d'Accessibilitat com aquí mateix,
sí,
no?
Sí, a més penso que no és només important per aquesta llei, sinó realment per totes, no? I més són coses que impliquen molts col·lectius, no? I llavors, bueno, nosaltres quan rebem un esborrany, s'ha de treballar amb el col·lectiu, has de fer un retorn, vull dir, és procés complex, i bueno, s'ha de treballar millor.
Molt bé, doncs, Montse, estem encantats de que siguis amb nosaltres.
Gràcies.
No sé si saps que al 15N hi ha una moguda considerable, Montse. Ho sabies o no?
El 15N?
Sí, el 15, no el 9. Aquesta no és la nostra. La nostra és la del 15N. Perquè tot el programa Catalunya Sense Barreres s'afegeix al Dia Nacional de les Malalties Neuromusculars.
Una sonrisa, un abrazo y tu apoyo. Queremos mostrarle al mundo la importancia de la amistad y la solidaridad por encima de las barreras y prejuicios sociales. Por eso, el 15N, vamos de la mano. 15 de noviembre, Día de las Enfermedades Neuromusculares. Envía un SMS al 28099 con las palabras Ayuda Solidaria y estarás aportando un donativo de 1,20 euros para mejorar la calidad de vida de adultos y niños con enfermedades neuromusculares. Recuerda, Ayuda Solidaria al 28099. enfermedadesneuromusculares.org.
Juanjo, que m'hagi d'esperar el 15N per anar de la mà amb tu és un... Home, estic contenta, però escolta'm, hi ha molts dies, aquí.
No, bueno, hoy precisamente podríamos hacerlo para, sí, luego poder mandar la foto al mural, que va a ser una de las cosas más importantes que se van a hacer este día.
Efectivament, un mural de fotos on les persones s'agafen de la mà.
Sí.
O sigui, vosaltres convoqueu aquesta campanya, demana, sí, que el ciutadà, la ciutadana, es faci una foto agafat de la mà amb una altra persona. I què fa amb aquesta foto?
Bueno, esta foto, el lema, se llama el 15N, vamos de la mano.
Sí.
Porque nosotros entendemos que cuando una persona tiene un problema, con la solidaridad, con la amistad, pues yo creo que ese problema se relativiza mucho, ¿no? Y hoy en día, pues con la situación social que nos toca vivir, pues tenemos que darle todavía mucha más importancia a lo que es la solidaridad y lo que es la amistad y el compañerismo.
¿Pero qué fem amb la foto, Juanjo? Nosaltres ens fem la foto i on la enviem?
Sí, s'envien allí y luego
allí
se hace aquí a la web que ponemos aquí.
Ajá, enfermedadesneuromusculares.org. Muy bien.
Y luego nos estamos peleando con alguna empresa,
¿sí?,
y de hecho nos están mandando regalos, y entre las personas que manden estas fotos, pues sortearemos una serie de cosas que tenemos allí.
Ah, o sigui que, Montse, fins i tot ens pot tocar alguna coseta.
Hombre, i tant, sí, sí, ens farem, donarem la mà, farem les fotos i farem que sortim al carrer perquè ens vegin.
Uh-huh. Uno de los regalos es una bicicleta.
Bueno, home, la bicicleta...
En qualsevol cas, necessitats principals dels afectats i de les seves famílies, que segur que el 15N es posaran molt sobre la taula. Sempre parlem d'investigació, de centres de referència, de l'accés a l'estudi genètic. Vosaltres parleu també, Juanjo, de la importància de que la rehabilitació entri a càrrec de la Seguretat Social, perquè ara això no és així.
Sí, aquí en Catalunya tenemos la suerte de que sí es así. ¿Eh?
Aquí sí.
Lo que pasa es que estamos notando que ya no es lo que era antes. Tenemos la suerte porque en las otras comunidades autónomas del Estado español no forma parte de la Seguridad Social.
Clar, o sigui, en aquest cas, a Catalunya sí, però a la resta de l'Estat, aquesta és una campanya estatal. No és així. O sigui, que una persona amb malaltia neuromuscular aquí tindria coberta la rehabilitació, sí, però si visqués a Sevilla, no.
No.
I si visqués a Salamanca, tampoc.
Tampoc.
Uh-huh. D'aquí la importància, el 15N, d'agafar-nos de la mà, tots plegats, www.enfermedadesneuromusculares.org. Aquí teniu tota la informació. És, com no, SMS al 28099 amb les paraules ajuda solidària, la donació d'un 20 euros per vosaltres. És així?
Així és.
Molt bé. Ara sí que em deixeu entrar a la tertúlia, no? He estat bona amb vosaltres? Una miqueta? La propera ni parleu, per dir-me que no. Bé, doncs parlem de com afronteu situacions una mica difícils, de vegades. Hem anunciat a l'entrada del programa, Aitor, què fem si aneu amb la vostra cadira de rodes pel carrer i cau una tormenta. ¿Cómo te surts d'això?
Oh, me imagino que como cualquiera, ¿no? Una de dos. O te empapas, que puede pasar, ¿no? O te metes en cualquier sitio y te escondes un rato.
Normalmente empapas, porque trobar un puesto que te puedas meter amb la cadira es bastante difícil.
Jo vaig buscant balcons i em fico a sota.
Sí, jo acaba sent una mica el mateix. Si és dubtada, si intentes anar preparada, però...
Sí, sí, intentes, ja tens l'equip... Del gorrito, del paraigues, per als peus te'ls mulles...
Però, clar, les cadires de rodes elèctriques...
I no és convenient que la bateria... Diuen que no es mulli gaire, o sigui...
Sí,
que...
bueno, yo llevo un chubasquero permanentemente, ahí atrás. El problema es que no puedo cogerlo cuando voy solo. Siempre tienes que estar pendiente de que haya alguien que te lo ayude a poner y luego la verdad es que estéticamente pierdo mucho con el chubasquero puesto.
Sí, pero yo vaya. La vergonya, porque
ell
si vas per el carrer...
Estètica, ¿eh?
Seguro que estàs igual de guapo.
Sí, no.
Yo seguro que estàs igual de guapo.
Si vas per el carrer i agafo... Escolta, que és tan amable, miri, detrás porto l'equip de pluja. I sí, normalment col·labora, i això abans era incapaç jo de fer-ho.
Però entre que els treus... Els dies que hi ha pluja, habitualment, què feu? Ja no sortiu o no té per què? No sé, pregunto innocentment.
Bé, jo, com que us he dit que sóc usuària de cadira i també a peu, sí, doncs a peu encara és més perillós per problema de les fulles, sí, sobretot, i de lo que rellisca. O sigui que, clar, a part de posar-te mulladíssima, clar, hi ha el problema aquest de la relliscada, no? I si vaig en cadira, doncs això que ha dit el company, buscar un aixopluc i ficar-te sota.
Sí. Jo realment sí que volia comentar que més o menys tinc una casuística similar a la de la Dolors, no? És el fet que jo tinc unes... Bueno, tinc diferents malalties degeneratives, llavors, depenent del moment, o faig servir una cadira, o faig servir crosses o un bastó, no? Llavors, depenent del moment, si realment és el que comentava ella, no? Si el terra està mullat, si hi ha fulles, i jo estic en un moment que em costa molt caminar amb crosses o bastó, segurament m'ho pensaré molt. Si no és molt necessari, no sortiré, perquè el tema d'una caiguda per mi és una cosa molt arriscada.
Yo creo que a cualquiera le da pereza salir cuando está lloviendo mucho y así, pero... Tampoco es un impedimento. De hecho, cuando tú te tienes todo organizado generalmente y no tienes que estar tanto tiempo en la calle, coges el transporte público o coges tu coche y entonces al final no tienes que estar tanto tiempo bajo la lluvia, ¿no? Y un poquito que te mojes tampoco pasa nada.
Mai, la gent que viu als països del nord d'Europa i van cadira de rodes,
com no sortiria mai.
És la del dia o s'arrisquen, però suposo que potser el que diu, encara que perdem el... Amb chubasquero pues no tindrem més remei que portar-lo, sí, no?
Home, jo tindrem cada bolsa, llavors. Jo tinc un chubasquero una mica més... Sí, unes sabates, precisament, no? Com més tipus d'anar a la muntanya, amb la de quan plou. I depèn de com estigui... Clar, són impermeables, són no sé com, que és allà dir, bueno, si mulles... I també té aquella gràcia, no? Tornar a ser com infants, allà dir, bueno, que caiga lo que quiera, que jo estic aquí, mira...
És qüestió d'agafar-se, sí, les coses
és bé. És arriscar-se.
Escolteu una cosa, avui hem pensat de parlar-vos de situacions una mica extremes, no? Hem pensat en una nòvia en cadira de rodes, que s'hagi de casar, Els vestits com som dones?
A mi m'has fet pensar, perquè n'hi havia caigut, però penso que té el mateix dret, que depèn de la persona.
Com el dret, sí, una altra cosa és que...
Ara, no sé com s'ho farà, amb les rodes, amb el vel, no sé, però sí, sí, la veritat és que és una curiosa situació.
Jo penso
situació.
Que sí. Jo, personalment, jo sóc molt coqueta. I a mi m'encanta antes muerta que sencilla. Aviam, sí que és veritat, m'agrada una núvia de blanc o de festa, del color que sigui, però vestit. Pots anar en cadira perfectament i dur un vestit llarg. Simplement no serà amb un bol d'aquells enormes...
Clar, perquè és que si no s'enredaria.
Entrebancar la roda, però pot anar amb un vestit més estret, però evidentment. I us volia comentar amb el tema del vestit de núvia i talons, que tinc una amiga que balla amb mi, la Nuri, que sempre va amb unes sabates... És cadiraire, també, i porta unes sabates amb un taló enorme, perquè a ella li agrada molt. Llavors, com que els peus se li anaven, li van fer una mena d'arandeles fixes, al reposapeus, metàl·liques, allà porta els talons i porta les cames ben col·locades i va divina amb les seves sabates.
Molt curiós, això està molt bé.
No renuncia.
Duri-do, duri-do, noies.
Jo vaig estar... A mi em vau fer pensar, una mica, amb això, amb el tema de
l'estil
de
nubi. Perquè tu vas de casament,
Vas estar convidada. Sí, vaig a casament, vaig a convidada, no? Penso que a vegades, bueno... Si hagués de ser jo qui es casés, clar, també depèn del moment en què estigués, si estic en brot, si no estic en brot. De totes maneres, penso que una cosa és l'elegància o la bellesa, que a vegades també tens un ideari, no?, de núvia, de no sé què, que a l'igual tu em veus i encara que no vegis encara dius, mare, Déu senyor, això no em ficaria en ma vida, no? Llavors jo, bueno, penso que també és un dia per disfrutar amb els amics i tal i qual, i jo aniria còmoda, guapa, eso, antes muerta que sencilla, però amb el meu estil, i segurament el tema de sabates de taló és que jo penso que algú les ha inventat per mortificar les dones. Fa molts anys que no ho faig servir.
A mi em va costar molt suprimir-les.
Ah, doncs jo les tenia suprimides, i després de tot el diagnòstic i tal, ja va dir, no.
S'ha acabat.
I penso que pots anar molt maca, que l'important és el que tu transmets, no?, i com tu te sentis amb el teu estil, independentment també si és de núvia o del que sigui. No té res a veure.
La Montse ha renunciat a les sabates de taló.
Sí, de taló,
amb tot
sí.
El dolor del cor,
sí,
eh?
Sí, em va costar molt, em va costar molt. Primer perquè a lo millor queia quan les portava. Ja està, quan me vaig sentar a la cadira, és que, clar, em passa el que ha explicat a la Dolors. Què fas amb els talons, te se'n van els peus i encara és pitjor suprimit. Però, clar, aquesta idea que ha donat està molt bé.
Clar. I els nois? Perquè, clar, un nuvi en cadira de rodes, frac, no. Va ser que no.
Esta guerra no va conmigo.
Va.
Yo estaba pensando que si además del traje largo encima le llueve...
Se llama la suerte, ¿verdad?
Dos en uno.
Yo la verdad es que no tengo ni idea porque no he visto nunca una novia en silla de ruedas, pero estaba investigando.
Ah, qué bueno.
Estaba viendo vídeos y fotos y tal. Y sí, se lleva velo, se lleva lo normal. Lo que pasa es que, claro, una de dos. O evitas el velo largo, o tienes que llevar un velo que no llegue hasta las ruedas para que no se enganche. O, bueno, en tu boda seguro que te van a tratar como una princesa y te van a llevar el velo como te llevan las madrinas, las niñas estas que llevan detrás. Y seguro que no hay ningún problema. Ese día especialmente no.
O sea, que tú has visto fotos de novias en silla de ruedas.
Sí, sobre todo en Estados Unidos, que son más así.
Sí. Caray. ¿Y de novios no has visto? Novios en silla
sí,
de ruedas.
Sí, he visto un montón, pero no me he fijado. Eso es fácil. Sí. Frac, te pones un smoking y ya está.
¿No? Es menos mucho complicado.
Más fácil. Los hombres somos fáciles para
vale.
Vestir.
Doncs pensem que us heu casat amb vestit de núvia blanc, se us ha enredat el velo a la cadira de rodes, us ha plogut tot, i aneu al supermercat, mira, no sé, a agafar qualsevol cosa, uns bollicaos per tranquil·litzar-vos. I estan al prestatge més alt del supermercat. Què feu, llavors?
Jo demano ajuda. Busco algú i dic, si és tan amable, i ja està. Ja t'he dit que he perdut la vergonya abans, jo això incapaç, però sí, sí.
Ja, el moment que hagi pogut tocar també ho he fet. A part que gestiono el tema de les compres de moltes maneres diferents, depenent del moment, també, com qualsevol cosa, com quan et queda, jo que sé, també, que encara que no vagis en cadira, que et queda super amunt, evidentment demanes ajuda.
I si estàs sola, no hi ha ningú a qui
doncs,
demana ajuda?
Jo aprofito per lligar.
Sí, no va dir, home, si el lloc de la botiga és guapo.
Sí.
Aviam, bueno, ja que no hi arribo i que haig de demanar ajut, intento mirar aviam què hi ha per allà que sigui amable i dic, miri, em pot agafar, sisplau, aquest paquet?
Ah, doncs pues molt bé.
I a part de les galetes, si puc aprofitar.
Jo llevo en silla de ruedas, que llevo ahora mismo, llevaré 12, 13 años así, y siempre he hecho las compras yo, de hecho me encanta hacerlas, y aprovecho un momento cuando no haya mucha gente, ya conozco perfectamente el gran supermercado, y con la silla de ruedas se hacen las compras maravillosamente porque va vas muy rápido.
Ah, eso sí, sí, eso sí.
Vas ahí, ya te dejas deslizar, yo con la silla de ruedas manual, ¿no? Me dejo deslizar y voy cogiendo cosas mientras paso, ¿no? Y nada, me gusta.
Bueno, pues como decíamos con el lema del 15N, o sea que todos de la mano, nosotros estamos acostumbrados a tirar de solidaridad y a tirar de las personas para que nos ayuden cuando no podamos llegar a algo por nuestra cuenta.
La gent respon habitualment amb simpatia, cordialitat, ajuda, eh?
Sí, sí, sí. Sí.
No hi ha problemes al respecte.
No hi ha cap problema. La veritat és que la gent, sí, sí, se'n fa càrrec en aquell moment de que no pots arribar.
I fins i tot s'hi anticipen. Cada vegada més et trobes que igual tu el que estàs és mirant preus i et demanen si necessites ajuda o si vols.
Sí, 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 no és veritat.
Vosaltres aneu al súper a fer la compra.
Sí, sí,
sí.
No, jo sí que faig servir online.
Sí, perquè tu deies diferents maneres de fer
Sí, diferents maneres de fer la compra. Evidentment, hi ha una part que tot el que estem a aigües, llets, clar, jo tinc gats, també tota la sorra dels gats i tal. Vull dir, hi ha una part important de pes de compra que es fa online i això t'ho puja i tal. Llavors, la noia també que m'ajuda un cop a la setmana m'ajuda a endreçar-ho i tal.
Pues després, al supermercat que tinc més a prop que vaig, que hi ha precisament també la sorra del gat i tota la història, aquest estiu, el juliol, van tancar. I quan estava passant per carrer, mira, Montse, mira, hombre, la porta que s'obre sola, una rampa, o sigui, com una reina, dic, bueno...
Han fet accessible al súper teu.
Sí, 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 me l'han fet accessible per anar sempre al mateix.
Per fidelitat, eh?
Els hi vaig felicitar, sí, sí, sí.
Home, saluda'ls des de la ràdio ara mateix.
Hombre, pues si tant, al supermercat Alfen del carrer Castillejos, perquè la veritat és que ho han fet molt accessible.
Amb aquesta sensibilitat ens aniria molt millor a totes les persones discapacitades. Felicitats, sempre saris. Escolteu-me, punxades de rodes al carrer.
Bueno...
Que d'això també hem parlat alguna vegada, però... Què feu, truqueu al RAC o què? No sé.
A mi, pues... jo nunca he pinchado en la calle, pero sí he pinchado mucho en discotecas, un montón de veces. Y bueno, suerte que tengo los brazos medio...
¿Y allí dentro, entonces, cómo lo solucionan?
Ahí dentro no lo soluciona porque está lleno de cristales, de vasos de cristales y tal, ¿no? Y bueno, es de noche y está oscuro y no se ve y no tienen nadie limpiando. O si hay gente, no están para eso porque no lo ven.
Por eso lo digo.
A mí me ha pasado que he tenido que empujar la silla con la rueda pinchada para llegar al coche, para llegar al tranvía, lo que fuera, y he tenido que ir empujándolo, ¿no? No sé, siempre puedes pedir ayuda a cualquier amigo en ese momento y te empujaría la silla, pero tampoco me gusta a mí mucho pedir ayuda.
Sí, sí, pero...
Cuando decía que había pinchado, creía que quería decir que no habías ligado, o sea, que habías pinchado mucho.
No, las rodas de la seva cadira.
Eso es otro tema.
Bueno, ¿vosaltres heu punxat en rodes al carrer?
A mi no m'ha passat mai, a part que el fet que jo arribés al final a poder tenir una cadira, perquè per temes casuístics del meu col·lectiu és molt complicat, perquè encara no reconeixen el tema de la mobilitat i pots estar mesos a casa sense tenir una cadira, però quan he tingut una cadira, és una cadira de rodes manual, al moment que jo la faig servir no em puc autopropulsar i sempre he d'estar amb alguna altra persona. Per tant, si punxés, estaria acompanyada, bàsicament.
A mi, a part de punxar, que m'he trobat en situacions que he tingut que demanar ajuda, llavors han vingut, també me va passar un dia tota tranquil·la que vaig sortir, surto, i una de les rodes me va sortir abans que jo disparada. Llavors, com vaig poder, pues torna cap a casa i queda't a casa, perquè, és clar, sense roda...
No l'he punxat, però, tampoc, sí. Toco fusta, no l'he punxat encara.
Sí, no,
ara, afortunadament, les que porto no punxen, eh?
Perquè les silles elèctriques se queden quietes, no puedes mobilitzar-la.
I tienes que recurrir... I què feu, llavors?
Algo, a alguien. Jo, una vez que me pasó, tuve que recurrir a un amigo... que me trajese una silla de él y la mía, pues llevársela como pudo.
Yo pude llegar a casa, era cruzar nada más la calle y como pude llegar a casa, subir a l'ascensor y quedarte ese día a casa.
A veure, amics, hem parlat de punxades de rodes i de trepitjades d'excrements al carrer.
Procures evadir-lo, perquè és que si no...
Això sí que és un fàstic total.
Home, però la veritat és que has d'anar mirant,
Però aquesta és la pena, que has d'anar mirant al terra.
Terra.
És molta cosa, vull dir, has d'anar mirant al terra.
És un problema, perquè ja tens en el joste mirant a terra, i és clar, i una altra cosa, no sé si us trobeu, que la gent a vegades, la que va davant, va caminant fent zig-zag, i tu, mirant a terra, a veure què trepitges, i a veure per... aquest obstacle d'aquella persona que no camina recta, la veritat és que és un problema. Et trobes que dius, vale, què me trobaré avui?
Bé, és divertit. No us creieu és això de que porta sort el tema, no?
Home, jo crec que és qüestió de civisme, eh? Quan tens un gos tens una responsabilitat, també. O sigui, jo que amb ma mare, o sigui, casa hi ha gos, quan tu tens un gos comporta determinades coses.
no és responsabilitat teva, i això jo crec que és civisme puro i duro.
Molt bé, companys, doncs hem escoltat el tema de la tertúlia, el tema i el temps de tertúlia. No, el tema no s'ha escoltat, que tenim encara aquí unes quantes situacions per plantejar-vos. En qualsevol cas, tornareu al mes de novembre, oi que sí?
Sí, continuem
la conversa. Sí?
Claro que sí.
Vinga, doncs moltíssimes gràcies per
tot.
Llueva,
eh?
Tu, bona tarda.
Oh, que bonic, això. Gràcies a Juanjo, Aitor, Montses i Dolors. Us espero al novembre. Una abraçada ben forta. Adéu. I vosaltres, amics oients, ja sabeu, proper cap de setmana, Catalunya sense barreres. Mentrestant, sigueu persones felices i solidàries.
Catalunya sense barreres. Un programa de la Fundació 11 i el Fons Social Europeu. Amb la direcció d'Anna Hernández. Els de música, els d'actualitat, els d'entrevistes, els de reflexió, els d'oci, tots els programes de Ràdio Estel al servei Ràdio a la Carta de radioestel.cat. Escolta'ns quan a tu et vingui de gust.